Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bé, anem a exposar la situació. Imagineu-vos el següent moment. Aneu a una manifestació durant l'acte. Aquesta manifestació, durant l'acte, patiu un greu accident que us obliga a ingressar a l'hospital, passar pel quiròfan i a fer una llarga recuperació. La qüestió que es posa sobre la taula, qüestió que va generar molt debat a la redacció del programa, és si es pot interposar una demanda contra els organitzadors d'aquesta manifestació perquè t'ho has pres mal. Aquest és el cas, perquè hi ha un cas que el representa, de Carles Rubio, un veí de Barcelona que demana una indemnització de 21.569 euros a Esquerra, Junts, Òmnium i l'ANC. I ahir va començar el judici. A veure, Serra, quina és la seva història?
La història té noms i cognoms, aquests del Carles Rubio, però és una cosa que ens va generar curiositat perquè ens pot passar qualsevol. Vas a una manifestació, sigui del signe que sigui, et pots lesionar, et pots fer mal, pots caure, i la pregunta és qui t'indemnitza si durant una manifestació et passa una d'aquestes coses. Però fixeu-vos el cas que explicarem. Això va succeir el dia 2 de novembre de 1918, de 2018, 2 de novembre de 2018, a una concentració a Lledoners per commemorar l'any a presó dels Jordis, l'Oriol Junqueras i el Joaquim Forn. I va patir aquesta persona, el Carlos Rubio, un greu accident que ara explicarem. La família del Carles denuncia que els partits que en principi van dir que l'ajudarien l'han deixat desemparats, és a dir, Esquerra, Junts, Òmnium i l'ANC, i que, a més, s'ha intentat silenciar aquesta història que explicarem. Fa una estona hem pogut parlar amb el Carles Rubio, que aquí millor que ell mateix, per explicar-nos què va passar i com va anar aquest accident que va patir el 2 de novembre de 2018 a Lledoners.
Por convicció vi que tenia que ir allí y a defender los derechos que se estaban reclamando. Llego allí con mi coche, estaba todo a oscuras. Hay unas personas que con chalecos reflectantes que te estaban indicando de dónde tenías que aparcar, y yo pues evidentemente pues cojo con mi coche, voy tirando y me dicen que aparque en una zona que estaba habilitada para ello, justo en detrás de la prisión de Lledoners. Y entonces yo llego allí con mi coche, lo aparco donde me indican y me voy hacia el acto que estaba a 20 metros de donde yo tenía el coche aparcado. Se celebra el acto, hablan todos, y una vez que se acaba ese acto, pues la gente empieza a marcharse y nosotros pues también. Entonces yo me dirijo a mi coche y claro, yo tuve necesidad de orinar. Claro, lo que no iba a hacer evidentemente era ponerme a orinar delante de toda esa gente que estaba saliendo, lo veía una falta de respeto. Pues entonces crucé el trozo de camino este que había, porque estaba saliendo la gente, y vi que había un árbol enfrente. Pues cogí, me fui al árbol, y resulta que detrás de ese árbol donde yo quería orinar, no había terreno.
¿Qué dius ara?
Clar, o sigui, per estalviar-se problemes, ella hauria, o podia haver orinat al pàrquing. Però, clar, ell va dir que, tenint en compte que tornava una riuada de gent, no li semblava un lloc adequat.
A banda que m'imagino que allà al voltant no hi havia cap ni un bar, ni...
No, Lledoners, l'esplanada de Lledoners.
No hi ha res per anar a fer un... Si tens necessitats.
Va trobar un arbre, va pensar que es podia amagar darrere d'aquell arbre, i darrere d'aquell arbre no hi havia res.
És que no t'imagines que darrere l'arbre no hi hagi res. Jo veig l'arbre i dic, ostres, l'arbre ha de tindre raels, no? Crec jo. I ostres, vale, pues vaig darrere l'arbre, tu, i mi sorpresa, la meva sorpresa és que no hi havia res. No hi havia res.
La nada.
Nada. I cap a baix.
I avall. I avall, avall. Més de 10 metres avall.
Què
dius, ara? Què
dius, ara?
Perquè és que no hi havia res.
Però si això són...
Sí que hi havia res. Hi havia les vies del tren, que és on van a parar.
Tres pisos d'altura.
Jesús.
I me fui 8 metros, en un precipicio de 8 metros hacia abajo.
I on vas anar a parar? I com va ser aquest rescat?
A les vies del tren de Lledoners. a las vías del tren que pasa un tren por ahí, que yo no lo sabía. Y me puse a pedir socorro. Me puse a pedir socorro porque no me escuchaba nadie. Y con la fortuna que tuve, que hubo una mujer que estaba cruzando ese puente y me escuchó. Claro, a mí me pregunta el Mossu si podía andar y si podía mover los pies. Y yo le digo al Mossu que sí, que podía mover algo, pero que me dolía mucho la espalda, que me dolía muchísimo el pie y que tenía muchísimo frío, porque además estaba el terreno mojado del día anterior y estaba entrando en hipotermia casi. El Mossu lo primero que me dice, hostia, ¿pero qué has hecho? Y le dije, nada, la gente se estaba yendo y me quise poner a orinar.
El Mossu el troba perquè va demanar socors i, clar, el Mossu li diu, bueno, què fa vostè aquí? Entre les vies del tren, 8 metres de caiguda...
Bueno, i ell li explica.
I la feinada,
i no hi havia res. No hi havia res.
Hi havia l'arbre i a darrere, doncs, avall.
Perquè era fosc i negre.
Era fosc i negre i no hi havia cap senyalització. I la feinada que van tenir per treure'l d'allà. El rescat, quanta estona va tardar, Carlos?
El rescate estuvieron casi cerca de 3 hores de rescate.
Mare meva.
Bomberos y Mossos d'Esquadra. El Mossu d'Esquadra, hay un Mossu d'Esquadra que se dislocó el hombro porque me tuvieron que arrastrar con entablillado hasta el final de donde te he dicho, de la rampita, que ellos podían subirme porque es que con la camilla no había posibilidad de bajarla por donde yo me había caído.
M'imagino que després, o sigui, cap a l'hospital, i en el moment de la recuperació, els partits es van posar en contacte amb tu?
Sí, amb la meva dona. Es van posar en contacte i li van dir que, bueno, que sentien el que havia passat i que si podien fer el que fos, ho farien.
Per tant, solidaritat dels partits. Recordem que, en teoria, ell apunta a Esquerra, Junts, l'Òmnium i l'ANC, i, evidentment, després un accident que li podia haver costat la vida, perquè tinc aquí el que li va passar. Es va trencar 4 vèrtebres,
Jesús.
2 costelles...
Hosti.
Una contusió pulmonar,
hosti.
Una fissura de la melsa i es va trencar els lligaments del turmell.
Jesús,
hosti, tot això és tot el que li va passar, que el va estar... Evidentment, el van d'ingressar, el van haver d'operar, va estar un munt de mesos de baixa, i quan passa una cosa d'aquestes, evidentment, els organitzadors o suposats organitzadors, que aquí està la clau del tema, es van interessar per ell. Però aquest interès va desaparèixer.
La verdad es que, de golpe y porrazo, un silencio absoluto... Se han despreocupado de mí completamente.
O sigui, tu els hi vas dir si tenien una assegurança o et podien ajudar d'alguna manera?
Sí, jo en un principio la hostia que te has pegado ha sido de campeonato. O sea que la caída que has tenido ha sido brutal. Y a raíz de ahí, un silencio absoluto y que no tenían seguro y ya empezaron con las malas caras y el pasotismo.
Que no tenien assegurança, això és el que li van dir.
Oh.
I, a més, Vicenç
Martí... Però que no tenia assegurança qui?
Els organitzadors.
No tenien assegurança.
Aquest tema ara l'abordarem, perquè el gran problema també és en saber qui són els organitzadors.
Oh, claro.
Fixi's, Vicenç Martí, una persona que havia anat a totes les manifestacions independentistes i que ara se sent abandonat.
Decepcionado es que no, lo siguiente. Yo ayer salí muy tocado de allí. O sea que llevo cuatro años con esto liado. 4 años. He pasado por una artroscopia hace poco porque tenía el tobillo completamente destrozado, ¿sabes? Astillas por en medio, estiramiento del ligamento, ligamentos. El cartílago me lo han tenido que retocar, los tendones. Me han hecho nanoperforaciones en el tobillo. Y em sento molt decebut per això. Sento molt, molt, però molt decebut i molt trist, perquè és que no ho entenc. O sigui, que tractin així a un dels seus, no el trobo lògic. És que no el trobo lògic.
Ja ens escolta el Xavier Rodrigo, que és advocat d'aquesta persona que li va passar tot plegat del Carles Rubio. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. El Carles ens deia que va sortir molt tocat d'aquesta sessió judicial d'ahir. Per què va sortir tocat? Es va posar en dubte la seva versió?
Sí, va sortir molt tocat per dues raons fonamentals. La primera, perquè com ell us acaba d'expressar, el que va veure és una oposició de tothom a fer-li un cop de mà, no una oposició d'ara o no una oposició al judici, sinó una oposició, com ell ha explicat, des de que l'any 2019 doncs la seva dona va dir a veure si tenien alguna mena d'assegurança o alguna cosa per cobrir les despeses, la rehabilitació, i a partir d'allà doncs es van capgirar i mai més doncs han volgut saber res més. I després va sortir molt tocat perquè penseu que nosaltres som la part actora, però de part de demandats n'hi havia 6 més una companyia d'assegurança, 7. Llavors, clar, són 7 parts, diguem-ne, parlant i fent conclusions, i a l'hora de fer les conclusions del judici doncs es va posar molta èmfasi per part de tots els demandats en un dels motius d'oposició a la demanda, que és que la culpa de l'accident és d'ell.
És per què?
La culpa exclusiva de l'accident és d'ell, i ho és, aleguen, perquè va cometre la gran bestiesa d'anar cap a l'indret on ell ha explicat, allà, a buscar aquest arbre, doncs per, diguem-ne, discretament doncs fer un riu, que és això, i no fer-ho allà, allà mateix on estava aparcat, on hi havia molta gent aparcada, on hi havia nens jugants, com m'han explicat, que n'hi havia canalla allà jugant, allà que anava amb els seus pares a l'acte. Llavors ell no va voler posar-se allà al mig i va buscar aquest racó que està justament, doncs, en res, a pocs metres, en res, a 4 passes d'on tenia aparcat el cotxe. I llavors va ser quan, al girar-se per l'arbre, doncs es va trobar amb el fossar del tren, fossar del tren, doncs, déu-n'hi-do, sense cap avís, sense res de res, i, clar, quan això s'explica, com dic, a l'acte del judici en conclusions, i no s'explica un cop, sinó que s'explica 6 vegades seguides, i t'has de sentir que el culpable de l'accident, d'aquell desgraciat accident, ets tu, perquè ets un imprudent i has comès aquest acte imprudent tan greu com és anar a buscar aquest racó discret, això és tot l'acte imprudent que ha comès aquest home, doncs clar, comprendreu que després de 4 anys, com ell explicava, doncs de calvari a nivell físic, perquè era una persona esportista, ja us ho dic jo, era una persona que feia bicicleta, que feia pàdel, una persona que li agradava anar per la muntanya, activa, gran treballador, ara està limitadíssim. Intenta treballar, intenta continuar amb la seva vida, però està limitadíssim, esclar, sentir-se tot això.
A veure,
després de 4 hores de judici, sí. 4 hores de judici, doncs comprendreu que va sortir doncs molt i molt tocat.
A veure, Xavier, si ho entenem també pels que podem anar a una altra manifestació, no? És a dir, hi ha obligació de posar una tanca en un lloc on pot caure algú? O això és impossible que organitzadors d'una manifestació pensin en tots els forats que pot haver-hi allà?
No, és que nosaltres, això és una cosa que vull deixar clara, nosaltres no estem dient això. Si el Carles hagués caigut... Penseu que els actes a Lledoners, i en concret doncs aquest que es va fer el 2 de novembre del 2018, doncs es feien amb un camp, que és un prat, és un camp enorme, que està just davant de la presó de Lledoners. Mm. Llavors, això és un camp molt gran, que s'accedeix per dues vies, però fonamentalment, i des de la carretera, s'accedeix per un camí rural, amb el qual acabes passant un pont d'aquesta línia del tren, un pont que qui ho conegui molt bé, però qui no ho conegui, com és el cas del meu client, doncs ni quan ho està passant i de nit ni se n'assabenta que allà baix hi ha la via del tren, i llavors accedeixes a un camí que està al costat d'aquest terreny, d'aquest camp on es feia l'acte. Aquest camí, que és el camí de les Torres, que se'n diu el poble, doncs allà al costat van habilitar, com ell ha explicat, amb gent de l'organització, una zona d'aparcament. Uh-huh. I llavors, justament a la vorera, a la vora, segons entres a la dreta pel camí, el que és el voral dret del camí, sí, just allà enganxat està el fossar del tren. Just allà enganxat. I llavors estava, no com està ara, doncs perquè després de l'accident es van fer unes modificacions prou importants amb les quals, primer, hi ha visibilitat, i segon, hi ha un impediment perquè tu vagis caminant i normalment puguis caure com li va passar a ell. Mm. Llavors, hi havia molta vegetació i hi havia diversos arbres. I amb un d'aquests arbres, que ell va veure, va intentar doncs amargar-se darrere. Tot això estava just al límit. I com dic ell mateix, clar, el perill d'aquell fossar amb aquella zona, a tocar de la zona d'aparcament, amb centenars i centenars de persones, doncs, com a mínim, els organitzadors el que havia d'haver fet, entenem nosaltres, donat aquest perill manifest d'aquell forat enorme que qualsevol podia caure, i de fet el fill del Carlos doncs ja m'ha dit que ha contactat amb moltes persones que li han dit vam estar a punt de caure, vam fer el mateix que el teu pare i quasi bé jo me'n vaig anar cap a baix i no vaig caure de miracle. D'aquestos deuen haver-hi uns quants, però sembla ser que l'únic que ha caigut és ell. Doncs com diem, aquest greu risc per qualsevol que estigués allà mateix, no a la zona de l'acte, perquè el que intenten dir és, escolti, vostè l'acte es feia allà i vostè s'ha caigut allà, perdoni, però és que la zona del pàrquing estava allà al costat i jo tenia el cotxe allà al costat, no a 200 metres. Tenia el cotxe allà al costat i, bueno, doncs com veus, la vegetació de l'arbre, tothom per allà, doncs intentes dissimuladament, dic, bueno, vaig amb un raconet allà al costat, no a 300 metres. Doncs intentar, doncs, no fer, diguem-ne, un espectacle allà davant de tothom i, com dic, de nens.
Deixa'm preguntar-li una altra qüestió, doncs, perquè el que també s'ha dit al judici, ha dit Esquerra, l'ANC, Òmnium
i Junts,
han dit que ells no eren els organitzadors. Llavors, sí, sí, sí. Si ells no són els organitzadors, a qui s'ha d'anar a reclamar, doncs?
Miri, el que fan és una cosa... Miri, tot això parteix d'una convocatòria que hi ha per aquest acte. I llavors, amb aquesta convocatòria, en diversos cartells, hi ha un cartell principal, que és el que va, entre altres convocatòries per xarxes socials, doncs va tenir el meu client i em va donar, que és un cartell on vostè veu doncs, l'acte, un any de presó, pa, 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 i llavors vaig posar, organitza. I en primer lloc es veu a dic, i a sota, totes les organitzacions polítiques i les entitats socials com Òmnium i ANC.
Què és a dir?
Clar, vostè dirà, veient aquest cartell, qui hem de pensar que organitza? Home, doncs, se suposa que els que posen el cartell. Doncs llavors, què diuen els partits i aquestes organitzacions i associacions? Doncs diuen que el que organitza és el que està dalt, que és a dir.
Sí.
Bé, nosaltres vam fer unes diligències preliminars, perquè, esclar, podem dir, va, donem a tots o no, o sí. Bueno, doncs anem a veure què organitza. Doncs abans d'aquest judici, vam fer unes diligències preliminars justament per preguntar a tots els que sortien allà que ens diguessin qui havia organitzat allò. I van comparèixer tots, menys aquesta dic, que ara explicaré per què. Van comparèixer tots menys aquesta dic, i tothom, menys el PDeCAT, tothom menys el PDeCAT va dir, oh, jo no sé res, jo no he organitzat, jo passava per aquí. El PDeCAT va dir, sí, sí, jo ho vaig coorganitzar i ho vam organitzar entre tots. Amb Junts, amb Esquerra, amb Òmnium, amb la MNC. Ho vam organitzar entre tots. Això és el que va declarar el PDeCAT. Ens va dir, nosaltres, per aquell acte no teníem una assegurança, però tenim una assegurança de responsabilitat civil del partit, per qualsevol cosa, miri vostès, aquesta companyia és aquest número de contracte. Molt bé. Com deia, nosaltres també vam requerir que cités aquesta ADIC, aquesta suposada associació.
Sí.
Bé, quines dades teníem nosaltres d'aquesta DIC? Doncs miri, el que em va facilitar el client i nosaltres al despatx vam investigar, doncs només hi havia una pàgina web amb la qual el primer que es veia, a part de fotos i d'actes i de quatre coses, és la portada del Palau de la Generalitat. És a dir, l'emblema, la DIC, la façana del Palau de la Generalitat. Cap adreça, cap persona, cap NIF, res. Com vostè entra en una web, vostè pot mirar la configuració legal d'aquella pàgina web. Allà li diran qui és el propietari d'aquella web i vostè tindrà totes les dades, pot fer en qualsevol web, de qualsevol empresa, de qualsevol entitat, de qualsevol despatx, d'on sigui. Li diran el NIF, li diran l'adreça, el telèfon, etc. Bé, doncs, si vostè ho intentava amb aquesta web, no sortia res més que un correu electrònic. Clar, el jutjat, quan volia citar, em diu, escolta, on la citem? I nosaltres vam explicar, mira, ens hem trobat amb això. I el jutjat va dir, bueno, doncs deixa'm enviar, quan menys, un correu electrònic, a veure si ens responen. Ni un, ni dos, ni tres, res, cap resposta, ningú. Ni telèfon, ni persones, ni adreça, res de res.
I vostè com ho interpreta, això?
No, el jutjat... Perdoni, senyor Serra, escolta, sí. El jutjat em va dir, bueno, escolta, mira, que tinc això, què vols que fem? Perquè, clar, quan un jutjat doncs, vol citar per una diligència judicial i no pot fer-ho, doncs a la part que ho ha demanat li diu, escolta, dona'm una altra adreça, dona'm alguna cosa, algun lloc, per algun sistema perquè jo pugui citar aquesta persona, aquesta entitat. Mm. I llavors jo vaig dir, miri, surt això al Palau de la Generalitat, doncs el CCT al Palau de la Generalitat, molt bé. Doncs ho van intentar. I llavors, quan va venir la contesta d'aquesta citació, el que va arribar és un escrit de l'advocat de la Generalitat de Catalunya, un dels advocats de la Generalitat, un dels més coneguts, el Muñoz Puiggrós, que signava un escrit en el que deia textualment, i llegeixo, que no consta a aquesta advocacia de la Generalitat l'existència de l'entitat demandada, és a dir, aquesta DIC, ni menys encara que la mateixa estigui domiciliada al carrer ni al Palau de la Generalitat. Dos, els serveis jurídics del Departament de Presidència han consultat la guia d'entitats del Departament de Justícia sense que consti cap entitat ni com a assemblea de treballadors, ni com a DIC, ni com a DIC GenCat. Bé, com vostè pot comprendre, amb això davant em diu el jutjat, bueno, què vols fer-hi? Jo dic, bueno, doncs, si no tenim on citat, ni existeix, ni està registrada, ni res de res, doncs a qui no existeix difícilment se li pot citar. I no la vam citar. I com pot vostè comprendre, després quan vam fer la demanda, doncs a qui no existeix, doncs òbviament no se'l pot demandar ni se'l pot demanar responsabilitat perquè no existeix.
Però els partits, Esquerra, Junts, saben qui són aquesta gent? Ho dic perquè, bueno, figuraven com a organitzadors,
si saben,
no?
Si ho saben, ho callen. Jo li puc donar la meva opinió personal i li puc donar el que jo després d'aquesta incidència amb les diligències preliminars vaig investigar doncs a nivell periodístic. Perdoni, que li digui, jo tinc un fill que és periodista d'un mitjà molt conegut i li vaig dir, mira, noi, m'he trobat amb això. Pots esbrinar amb els teus amics, companys i col·legues, sisplau, a veure què em pots trobar d'això? I entre ell i altres, diguem-ne, investigacions que vaig fer jo pel meu compte, vam arribar a la conclusió de que ni com a tal doncs no existeix, ni com a associació, ni com a res, però és una mena de pantalla que han usat aquestes organitzacions i alguns partits amb determinats actes i convocatòries per si de cas després hi han responsabilitats per les conseqüències. Doncs, per exemple, de determinades concentracions o manifestacions que acaben amb batussa, que acaben amb desordres, que acaben amb danys materials. Bé, aquí s'ha de reclamar. S'ha de reclamar l'organitzador. Doncs si els partits no organitzen, les entitats no organitzen, doncs no organitzen. Ves a buscar a qui ho ha organitzat. I clar, aquestes edics, és el no res. Per tant, doncs, que utilitzen aquesta edic com a pantalla, doncs és el que a mi em va arribar i és el que jo vaig exposar ahir.
Senyor Rodrigo, el judici està vist per sentència?
Sí, està vist per sentència, sí, senyor.
Quan ho sabrem, això?
Bé, depèn de la jutgessa, perquè no hi ha pas ni diligències finals ni altres coses a fer-hi, simplement s'ha de dictar sentència, depèn del volum de feina de la senyora jutgessa i, bueno, doncs, diguem-ne, les ganes de fer-ho abans que totes les coses o no. Els jutges tots sabem que tenen, com tots els terminis judicials, existeixen de sempre, doncs uns terminis per dictar sentència o per fer coses, però com vostè ja deu saber, i deu saber molta gent, doncs els terminis judicials fa molts i molts anys i molts anys que la justícia espanyola no es compleixen. Els únics terminis que es compleixen són els que tenim les parts que acudim a la justícia, que quan ens posen un termini per fer una cosa, per presentar una demanda, un document, per fer una diligència, una actuació, no es pobra de nosaltres que no complim el termini. Per tant, no li sé dir.
Molt bé. Doncs en tot cas ho seguirem, perquè en fi és una història que ens ha deixat molt, molt sorpresos. I amb el que vostè ens ha explicat, encara
més. És que no m'estranya, senyor Serra, perquè, com deia el Carlos, el que van voler és no fer-ho públic. Miri, pensi que a mi, quan vam posar les diligències preliminars, em van trucar representants de dos dels partits. Direm, com deia la meva iaia, direm el pecat, però no direm el pecador. Em van trucar dos representants de dos partits i lamentant-ho molt i tal, i em van dir, mira, intentarem a veure si entre tots arribem a un acord, intentarem, doncs, bueno, a veure, perquè clar, és que això s'ha d'arreglar, això s'ha d'arreglar extrajudicialment i, sisplau, sense que això vagi a la premsa. Bueno, molt bé, doncs, ja ens proposareu, ja ens direu. Jo escolto a tothom, el meu client escolta a tothom, bueno, fins avui. Llavors, quina era l'excusa? Oh, és que no ens posem d'acord. Clar, d'alguna manera et feien veure, clar, com que estem barallats entre tots per tothom, doncs, bueno, Miri, ahir es va publicar en diversos digitals articles sobre aquest judici i un em va cridar molt l'atenció, i és un article des d'un enfoc, diguem-ne, massatari, per dir-ho clar, que deia, mira, no es posa d'acord en res, però, coi, amb això, amb oposar-se a aquest senyor i en donar-li l'esquena, coi, s'han posat tots els independentistes, s'han posat d'acord. Doncs miri, per això sí, per l'altre no. I aquesta és la història, senyor Serra.
Senyor Rodrigo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per fer-ho públic amb un programa com aquest. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau.
Cada dia te'n vas a casa amb una sorpresa i aquesta...
Cada dia s'aprenen coses noves.
La història d'avui, en fi, m'ha deixat pràcticament sense paraules.